Bon dia, benvinguts a una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa, que com sempre us acompanya el dissabte de les 2 fins a 2 quarts de 3 en directe a la sintonia de Ràdio Falset. Avui doncs, sense més preàmbul, comencem una nova edició d'aquest programa.
Coneixerem les darreres notícies de la cooperativa a l'espai La Cooperativa al Dia. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i parlarem d'un or per ser feliç. Sabrem qui s'amaga darrere del Vico Elum 2007 i el tastarem en directe. Obrirem un cop més l'anecdotari del centenari. A l'espai Etim en Viu entrevistarem a la Ruth Troiano després d'haver guanyat el premi al tercer concurs BlockCat. I acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs, després de saber quin serà el contingut del programa d'avui, comencem, entrem ja doncs, en matèria, comencem com sempre amb l'espai de les notícies relacionades amb la cooperativa.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
Primer que tot, felicitar a la periodista Ruth Troiano, col·laboradora d'aquest programa i de la cooperativa. La Ruth ha guanyat el tercer concurs Blog de OCAT amb el seu fantàstic blog, Vi, Moments, Persones, una preciosa i autèntica manera d'endinsar-se en paisatges humans i vitivinícoles. Ruth, felicitats. Com ja vam parlar la setmana passada, el proper dijous s'inaugura l'exposició Cellers, Cooperativisme i Modernisme a la Caixa Fòrum de Barcelona, on es fa un repàs de la trajectòria dels cellers cooperatius que són motius de restauració. Parlant de restauració, està previst que en pocs dies es desmunti la teulada d'Uralita. Mentrestant, s'està restaurant la façana posterior del celler. Sobre el llibre del centenari, comentem que fa poca estona s'ha tancat la fase d'investigació, redacció i dels diferents apartats del llibre. Ara toca el muntatge, maquetació i correcció de l'edició del llibre, que veurà llum al desembre, coincidint amb els 100 anys de la cooperativa. I per últim, comentar que aquest any es compleix el 10è aniversari de la creació de la DEO Montsant. Per aquest motiu, es fa un acte de celebració el proper 14 de juliol, a les 7 hores, a la Sala Polivalent de Marçà.
Bé, doncs, com veieu, també ja estem damunt del 10è aniversari de la DEO Montsant. Tindrem, doncs, la setmana que ve segurament la possibilitat de parlar amb el president de la DEO, el Jaume Domènech, perquè ens expliqui aquest acte que faran per commemorar el 10è aniversari. Anem ara a passar una mica de calor. Anem al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, DEO Montsant i DEO Cupriorat.
Bon dia a tothom. Bueno, esperem que no els hagi tingut aquí una mala... No volem passar calor, avui estem a l'estudi i ens passarem una miqueta més bé. Bé, notícies que ens han enviat des del Departament. L'Organització Internacional de la Vinya i el Vi presenta el seu informe estadístic del 2012 sobre la vitivinicultura mundial en el 35è Congrés Mundial de la Vinya i el Vi. Segons l'informe del director general de l'organització, Federico Castellucci, diu que, malgrat les turbulències econòmiques que han portat algunes dificultats al sector vitivinícola, els consumidors han recuperat la confiança en els productes de la vinya, el que permet mirar el futur amb cert optimisme. Bueno, ja veurem doncs, si això es reflecteix en les vendes de la cooperativa i dels cellers de la comarca. Més coses. Segons ens diuen les estadístiques del Departament d'Agricultura, destaca l'increment en el nombre d'agricultors que compleixen la condició d'agricultor professional, que ha passat de 10.049 a 13.463. És curiós, no? Un augment de pagesos. I més interessant encara, el relleu generacional, un tema que tots ens fa bastanta por, no? Diem-ne pel relleu. Diu que es produeix un canvi de tendència. S'incrementa el nombre de pagesos menors de 40 anys i disminueix el nombre de pagesos de més de 55 anys. Bé, té doble interpretació, bueno, que la gent ho fem grans i, per tant, n'hi ha menys de 55, però també que la incorporació de gent jove al camp doncs sembla que en aquest cas és positiu, no? I vet aquí que us volem donar un argument per consolidar tot això que us hem explicat. Vet aquí que ha aparegut un llibre a les meves mans que així ho demostra. Es diu Un or per ser feliç. L'ha escrit un exurbanita de Can Fanga que un bon dia decideix deixar la ciutat i fer-se pagès. És el Marc Esteves. Un dia el vaig escoltar al programa de la Com Ràdio a la cuina de carbó i déu-n'hi-do l'apassionament que demostra en parlar del seu or ecològic i com se'n surt de la seva nova aventura. N'anirem parlant de la seva experiència, perquè és interessant tot el que ens explica i tots els consells que dona per ser feliç, feliç amb un or, en aquest cas, no? De les llunes, dels horts urbanites, en un balcó o en un terrat, el disseny d'un hort, els mètodes alternatius i ecològics de lluita contra els insectes i els fongs. Avui, com que els pobles de l'entorn hi han matat el cuc, llevat del Priorat Nord, Cornudella, que per ser el Joan Carles que tenim aquí davant, ja mos ho deia, que avui ja tractaven l'acabament de matar el cuc, no? Ulldemolins, Cabassers, la Figuera, Margalef i la Bisbal de Falset, que els hi toca aquests dies, parlarem de l'hort. Jo hi vaig collir les primeres tomaques. Déu-n'hi-do, que bons, no? S'han acabat les de plàstic. Per això ja és hora de que els hostes d'horts donguin fruit, ja. I valtros què? Les aneu collint? I ara també els pebrots, el albergínies i tota la verdura de l'estiu. I, bueno, toquen plantar més coses, no? Però, al tanto, el Marc, aquest que us he dit, el Marc Esteves, l'autor d'aquest llibre, ens fa unes recomanacions perquè no tot Catalunya hi pot haver l'hort, no? I ell divideix Catalunya en diferents zones de producció, en aquest cas d'horta, no? I ho diu així. De sud a nord, des del massís dels Ports a Tarragona fins a les muntanyes frontereres de l'Alta Garrotxa, passant per la plana de Lleida i la resta de territoris de la Depressió Central, hi trobem un clima mediterrani de caràcter continental, més o menys humit, depenent de l'indret, però que destaca pels seus extrems, calor contundent a l'estiu i fred a l'hivern. I durant l'hivern, en alguns sectors, hi ha boires persistents que poden fer la guitza a diverses plantes de l'hort. Des dels primers dies de novembre, els termòmetres poden baixar per sota dels 0 graus, això ja ho sabem prou bé que el Priorat, no? I el risc de glaçades es manté actiu fins ben entrat el mes d'abril, també ho sabem. I això és el que ens limita l'horta, almenys a la nostra comarca, no? Cal que ho tinguem en compte a l'hora de fer la programació de sembres i trasplantament de les hortalisses d'estiu. No cal dir que el Priorat no és el Maresme, ni el Delta, aquestes són zones literals on es pot fer horta tot l'any, així que poques coses podem sembrar de cara a l'hivern. Ara bé, que no faltin els fesols, no? Els de Santa Marina, els del Ganxet, de Santa Pau. Des d'ara fins al 15 de juliol es poden sembrar. Més tard, ja no us ho aconsello, doncs no acabarien de madurar. I també dintre d'uns dies, cols, bròquils, coliflor i faves per menjar tendretes a la primavera. I si voleu fer calçotada amb el vostre producte al final de l'hivern, no us oblideu de plantar la ceba pels calçots, ja toca. I un últim recordatori. Ja sabeu que a la botiga de la cooperativa tenim un raconet on qualsevol soci pot portar allò que té a l'hort. Les tomaques, cebes, fruit, albergínies, tot allò que sobra i que no ho acabem de consumir. Perquè la realitat és que sempre passa gent que li agrada comprar aquell producte que sap bon bé i si sap d'on ve el vi que compra, perquè així ho demostra, perquè no la fruita i verdura de l'hort del pagès de Falset i de Marçà o de qualsevol, no? Producte de proximitat. Bé, apunteu-vos-ho i recordeu, la setmana que ve més.
Bé, doncs, arriba el moment del tas. Anem a saber qui hi ha darrere del vi Coleum 2007.
Darrere d'un vi.
I avui ens acompanya el Joan Carles Estivill. El Joan Carles va néixer a Cornudella l'any 1959. Allà hi va cursar els estudis primaris i ha fet de pagès i ramader durant més de 20 anys. Actualment és el gerent d'Agrícola Montcor i de Celler Malondro. Entre altres coses, va estar a la Junta de la Cooperativa de Cornudella durant 10 anys i va ser cofundador de la Cooperativa de Cunicultors de Catalunya. També va ser cofundador de la DO Montsant ara fa tot just 10 anys. Amb el Joan Carles, doncs, coneixerem qui hi ha darrere del vi Coleum 2007. Bon dia, Joan Carles.
Hola, bon dia i gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a tu també per haver-te desplaçat des de Cornudella fins aquí, gairebé a l'altra punta de la comarca. Bé, Joan Carles, has compaginat durant molts anys la pagesia i la ramaderia. Continues actualment amb la granja de conills?
La granja de conills la vam tancar l'any 99, quan ens vam començar a dedicar al vi més seriosament. Tota la vida havíem tingut vinyes, el meu pare ja era enòleg, i llavors s'havia de prendre una decisió, no? O es tirava endavant, es continuava amb el conill, tot i que era una cosa que m'agradava, o es continuava amb els cellers. Tot no es podia fer perquè prou feina donava tot, no? Llavors, doncs, vam decidir tirar pel celler i, bueno, i estar aquí, no?
Molt bé, sentíem el Josep Maria i la Iona que estan obrint aquest Coleum 2007, que més tard tindrem opció de tastar-lo amb tu. Bé, sempre has estat pagès, com dèiem, i també vas ser un dels impulsors de la DO Montsant. Ara estàs al capdavant de Celler Malondro. Explica'm una mica quan vau iniciar aquest projecte.
Bueno, això va sortir d'un tiet meu, i era un apassionat del món del vi. Li havia fet il·lusió tota la vida pogués fer la nostra marca, és a dir, pogués treballar els nostres vins, i vam decidir tirar-ho endavant, no? Una mica va començar com una cosa una mica en broma, no? De dir, fer el primer vi per nosaltres, una cosa així de casa, no? teníem la sort que teníem el meu pare, que era enòleg, durant molts anys va estar a la vinícola de Cornudella, que era una cooperativa que desgraciadament va desaparèixer, es va ajuntar amb l'altra cooperativa de Cornudella, i bueno, vam començar-ho a tirar endavant, no? I a tranques i barranques pues, hem arribat fins aquí, no? La història va ser una mica aquesta, l'empenta d'un oncle meu i meva també, que també em feia molta gràcia, i jo estic treballant en algo que m'agrada molt, i això per mi és una meravella, no? Poder fer algo que t'agradi. No és pesat.
Quin any va ser que vau...
El 99 vam començar a iniciar la producció del celler, i el 2001 vam treure la primera anyada de vi, i bueno, és una cosa que ens va agradar molt. Vam posar el nom de Malondro, que és una mica atípic aquí a la comarca, no? Resulta que el cognom Malondro es perd, és curiós. Hem estat buscant per Portugal, per Itàlia, per Espanya, i hi ha 8 Malondros aquí a Espanya, tots familiars nostres, però es perd, eh? I llavors el vam trobar aquest apellido, cosa curiosa també, no sé si ve a tant o no.
Val la pena.
El vam trobar amb la gent que van anar amb Colom cap a Amèrica, a les Amèriques, el 1492, i venien, aquesta gent es veu que venia d'Itàlia, no? I llavors, pues, bueno, a Itàlia ho han mirat i allí n'hem trobat 6, de Malondros, però bueno, no se'n troben, vull dir, és algo... I bueno, vam aprofitar el nom de l'apellido de la meva dona i dels meus cosins, i bueno, i així es va fer, eh?
On teniu ubicat el vostre celler?
Nosaltres estem a Cornudella, allí
al poble mateix.
Al poble mateix, eh? Es van començar, desgraciadament ara se'ns fa una mica petit, era el que anys enrere, als principis es deia el vi de garatge, eh? Quan venien els estrangers deien vi de garatge, perquè tots els cellers que hi havia inicialment eren tots vins garatjos que s'havien habilitat com a celler, no? I bueno, la idea és ampliar una miqueta perquè se'ns està fent petit, eh? La realitat és aquesta, per sort, no? Bueno, en aquesta època que...
Feu visites al vostre celler? Algú que ens estigui escoltant pot venir?
Sí, fem visites, eh? Normalment de poca gent, perquè... Vull dir, quan ve massa gent, llavors tampoc té condicions, o celler no és tan enorme com per poder tindre molta gent, però sí, fem visites i sempre, contínuament en tenim. Hi ha gent que passa per l'oficina de turisme i, bueno, i sobretot per Setmana Santa, i si plou, que és quan se'ns omple més allà dalt, llavors no paren ja.
Molt bé, explica'ns una mica quines varietats són les que teniu plantades, bueno, actualment.
Nosaltres hem apostat molt per l'autòcton, és a dir, la Garnatxa, la Carinyena, llavors tenim vinyes velles bueno, i això és el que procurem mantenir. Tenim una Carinyena davall mateix del camp de futbol molt vella, vull dir, i totes aquestes coses les hem anat aprofitant. Llavors una mica la novetat que hem posat és el Xirà, tenim alguna cosa de Xirà també, però bàsicament és Garnatxa i Carinyena, i bueno, i una miqueta de Garnatxa blanca que també tenim, però testimonial, Garnatxa blanca i Garnatxa roja, que fem un blanc, però molt poc.
Quina és la vostra producció de vi actualment?
Home, nosaltres, el que passa que nosaltres tenim una comercialitzem també vins que comprem, també vi, que el controla el nostre enòleg. Llavors fem l'envelliment a les barriques nosaltres, i llavors doncs, en aquests moments passem una mica ja de les 100.000 ampolles, però el que és, diríem, Malondro, Coelum i Làtria, aquest es fa tot allí a Cornudella. Després tenim el Xavec i el Besllum, que aquest també el fem aquí dalt, però amb vi que comprem o que alguna vegada doncs, inclús hem agafat alguna mica de raïm, no? Però cosa que ho anem ampliant ara, i ens dediquem amb això, vaja, anar comprant i poder fer altres vins, altres coses, perquè sí que ens hem adonat que aquí a la comarca hi ha un potencial brutal. Tu pots, jo és que al·lucino, t'ho dic així, potser m'allargo una mica, però tu ara vas i abans trobaves vins dolents a la comarca del Priorat. Quan dic abans, t'estic parlant de 70, els anys 70, els anys 80, hi havia gent que feien coses i es venia tot, no? Però ara la gent s'ha espavilat. Jo, ves a qualsevol bodega d'aquí de la comarca, et pot agradar més o et pot agradar menys, però el que hi ha dintre segur que és qualitat, entens? Ves a Capçanes, Marçà, Marroja, Falset, ves allà on vulguis, o qualsevol celler petit. I és que també ens ha portat el mercat a tinguem-nos a espavilar. Nosaltres no podem competir amb grans empreses que tenen grans produccions i tot, però amb qualitat sí que els hi podem donar bastanta canya, i això és el que jo crec que ha apostat la Déu Montsant, i així ens va, que considero que ens va bé.
Fes una mica una pinzellada dels vostres mercats, ara que comentaves.
Bueno, mira, els nostres mercats, bàsicament, el 90% va tot a l'exportació, és a dir, és Canadà, Estats Units, després tenim molt Alemanya, Brasil, sobretot, també, s'està obrint molt, i a partir d'ara comencem a treballar a partir d'aquest mes que ve amb Japó, i, bueno, i així anem venent. I llavors aquí venem molt poc el que és aquí a Espanya, perquè bueno, crec que és el problema que tenim totes les bodegues, que aquí a Espanya tenim, jo no sé si és un veto, se li pot dir un veto, digue-li com vulguis, la qüestió és que quan surts a vendre vens molt poc aquí a Espanya, no? I inclús quan vas aquí a la costa, dintre la mateixa província, a vegades tens problemes per trobar un Montsant, saps què vull dir? I en canvi no tens cap problema per trobar un Rioja. Això és potser una cosa trista que ens passa aquí a la comarca i aquí a Catalunya també, no?
Sí, no ets el primer que ens ho comenta això. Ens podries explicar una mica les marques que esteu comercialitzant actualment?
Bueno, la marca és el Làtria, que seria el bàsic que tenim. Després tenim el Malondro, tenim el Coelum, el Xavec i el Besllum. I llavors fem un blanc que és testimonial perquè són unes 2.000 ampolles i que també és Malondro blanc. És a dir, això és el que fem nosaltres, tenim al mercat, no? Llavors, el que abans deia amb el Josep Maria, que moltes vegades treballant dalt del tractor te trobes sol, no? I dius, hòstia, què estic fent aquí, no? I de tant en tant, quan hi ha algú que t'ho reconeix o que et puntua una miqueta o que alguna cosa d'aquestes, doncs, escolta, t'anima a continuar treballant, no? Nosaltres hem tingut la sort de que el Parker ens ha anat puntuant cada any, ens ha anat mantenint una miqueta la puntuació. Aquest vi en concret, aquest qual ens hi va donar 92 punts. El Malondro aquest any ens ha continuat mantenint la puntuació a 91 punts. És uns vins que, bueno, que t'ho va fent, i això és el que t'anima a continuar i a millorar i t'empeny una mica, no?
I que t'ajuda segurament a sortir fora.
I tant que sí. A l'hora de vendre, vull dir, t'ajuda moltíssim, evidentment.
Entrem una mica ja a conèixer més el Coelum. Què ha de saber qui vulgui tastar aquest Coelum?
Bueno, jo t'he dit abans que havia escollit aquest vi perquè m'agrada molt, primer perquè de les vinyes d'on t'han sortit, no? Que les treballes cada dia, que a més que les estimes, i que, bueno, i que potser va ser el primer que ens va reconèixer el Parker, és a dir, el primer que et va espoletejar, a tirar una miqueta endavant, eh? I bueno, i és un vi que veureu que tot siguen un 2007, està molt fresc en boca, i s'aguanta molt. Una part de la raó de que estigui així és la zona que tenim, és una zona alta, uns vins potser no tan contundents com aquí baix, més frescos, diria jo, amb l'aspecte aquest, eh? I bueno, si veieu el color també està molt bé. Jo una mica sortiria del tòpic de que fa tothom, que si té olor pues, a roses o el que sigui, no? Jo sortiria, sempre he dit que el millor vi és el que a mi m'agrada, aquesta és una de les coses que m'han agradat sempre, no? I cadascú deixaria que ell trobés dintre el que ell vol, no sugestionar la gent, no? Jo guardo un escrit d'un diari que hi va haver un catador que va dir que en aquell vi que estava catant en aquell moment hi va trobar l'olor, i guardo el retall aquest, és curiós, que l'olor de saio de monja vieja. Jo pregunto què passa, aquest senyor anava olorant a les monges, o què, o la roba a les monges, no? Llavors, una mica jo deixaria que cadascú hi trobi el que cregui que ha de trobar, no? Ja ho veureu, és un vi fresc, aguanta en boca, bueno, vosaltres mateixos.
Fem el tast i ens el comentes una mica.
A la vostra salut. Thank you.
el primer que jo he trobat és l'olores, no? Hi ha una oloreta, no et sabria dir que tampoc no cal, no? Allò que t'agrada.
No, no.
Que t'hi sentes a gust i que et convida a seguir, no? Una olor molt, molt agradable, deixa-m'ho aquí.
Sí? I en boca, vull dir, el retrogust, si t'hi fixes, et dura, t'aguanta molt, tot i que t'entra en una suavitat, Vull dir, a mi és, és el meu preferit, vull dir que amb això us ho dic tot, no?
El que sí que és veritat és que és un 2007, com tu ens comentaves abans, i que conserva molt aquesta frescor, i quan mires el color veus que encara és un vi que està en evolució,
Està molt, bueno, està molt bo, en boca també,
Doncs estem tastant aquest Coelum de Celler Malondro amb el Joan Carles Estivill, que ha vingut des de Cornudella doncs, a portar-nos i a presentar-nos aquest vi. No sé si, Josep Maria, vols apuntar alguna cosa més per acabar aquesta entrevista amb el Joan Carles?
Sí, bueno, jo el vaig conèixer quan vam crear la Déu Montsant i des de llavors ja era una persona llavors, molt llançada, tot i que ara mirant-me al davant, mirant-me, és el que té des del tractor i aquí i allà. Ve un pagès al davant que, a més, sap fer vi, sap viatjar per vendre, sap portar una comptabilitat, és una persona que estima aquell producte que fa. No hi ha més, és algo que has dit que, bueno, tombis com tombis per la de Montsant o de Priorat, trobes bons vins, no trobes allò que es deia abans, no? Veguis allò, si eren diferents, t'agraden més, t'agraden menys, però els vins són bons, però jo em penso que és una cosa que a nivell mundial s'ha reconegut i que és la nostra feina continuar per aquí. Felicitats, Joan.
Moltes gràcies.
Joan Carles, com aconsellaríem prendre aquest Coelum?
Bueno, jo cadascú ho té, no? Jo és que ho tinc molt clar, perquè, no? Jo és evidentment amb carn, no? I jo aquest vi m'agrada molt. Jo no sé si és una mania meva, no? Ara això ja ho diré jo. Per exemple, la truita en suc, que és una cosa molt típica de la nostra comarca, doncs és que aquest vi a mi me l'enxample, diríem, la truita, no? Llavors el trobo molt bo i per mi m'agrada amb això, evidentment amb les carns, amb formatge, vull dir, pots combinar-ho amb tot, no? Però sí que no sé per què, però amb aquell gustet dels sesols i la miqueta del
bacallà, els espinacs...
Té un gustet, escolta, que baixa com l'aigua, saps què vull dir? I una mica és això, no? Però, bueno, que el combineu amb el que vulgueu, vull dir, que sàpigueu, us podrà agradar més, us podrà agradar menys, però que dintre hi ha tot el millor que hem sàpigut fer, vull dir, això ho tenim molt clar, i que li agradi a la gent, no? I el més difícil, poder el vendre, saps què vull dir?
Vendre el cobrar i anar endavant, no?
Cobrar i ja no en parlem, ja, però bueno, poder el vendre i poder el comercialitzar, no?
Val, molt bé, un número de l'1 al 10 per saber qui és el guanyador de l'ampolla de vi de la setmana passada.
Bueno, posaríem el 7.
Doncs el número 7, l'Amparo Ferrer, que s'emportarà l'ampolla de la cooperativa que es tastava la setmana passada aquí. Moltes gràcies, Joan Carles, per haver-nos acompanyat, per haver vingut des de Cornudella portant-nos aquest Coelum, per haver estat un dels pioners i impulsors de la Déu Montsant. Ens comentaves com a curiositat que de fet el domini de Déu Montsant era teu,
sí,
que tu el vas cedir a la Déu, tota una mostra doncs, de la...
Perquè nòsties, no ens el prenguessin, no? Diríem bé, el seria molt bé.
Doncs molt bé, enhorabona per la feina feta i molta sort en el futur.
Sí, jo quasi que el que he de fer és agrair-vos-ho jo a vosaltres, per dos motius principals. Un, perquè m'ha permès tornar a estar amb el Josep Maria, que vam passar molts ratos, discutint i de dolents també, però, vull dir, feia molt temps ara que no ens veiem i això m'ha permès retrobar-lo, que per mi és el més important, i després també donar-vos les gràcies pel programa aquest que feu, perquè tot i que sigui una cosa encarada una mica a la cooperativa Falset i així, sí que el que feu és apretar tota la comarca, és a dir, estireu el carro de tota la comarca, és a dir, i això beneficia a Falset, beneficia a mi, que estic a l'altra punta de la comarca, i beneficia a tothom que pugui estar escoltant-se, que ens dona a conèixer com a comarca que no som com era abans, no? A veure quina era la que anava darrere, si Garrigues o Priorat, no? I que hi ha gent que fa coses que s'espavilem i que, bueno, i que tirarem endavant. Per això us he donat les gràcies a vosaltres, per fer coses així que em beneficieu a mi i beneficieu a tota la comarca, home.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Joan Carles. Nosaltres seguim endavant amb aquest programa i destapem una vegada més l'anecdotari.
Anècdotes d'un centenari.
El camp d'experimentació. Cap a finals de 1949, dins de la cooperativa agrícola de Falset, ballava la idea de fer un experimental camp de plantació de ceps americans i de diverses varietats per saber quina era millor per la terra i quina aconseguia un major creixement. La Unió Agrària Cooperativa de Reus hi donava tot el seu suport, tant científic com econòmic. La cooperativa de Falset era una de les més importants que integraven la Unió. El desembre de 1949 resolen tirar-ho endavant i demanen terres de regadiu per arrendar-ne una i fer la plantació. Es presentaren quatre propostes i d'aquestes s'escollí la propietat del soci Pere Rull Marco. El següent pas va ser anar a Vilafranca del Penedès per aconseguir estaques per plantar. Allí es dirigeixen a l'estació etnològica i els hi diuen que no en tenen, però contacten amb el senyor Castellet i aquest promet que els hi farà arribar 50.000 estaques. Mentrestant, segueixen els preparatius i durant la setmana del 27 de febrer al 4 de març, la cooperativa organitza un curs d'empeltar. L'assumpte anava sobre rodes i en perfecta direcció. El 29 d'abril de 1950, el dipositari Enric Rull presenta a los señores reunidos el plano del campo de experimentación, pues este está con todo detalle. Las estacas plantadas son 51.300 y las cepas madres 310. Y los gastos en general, hasta hoy fecha, son de pesetas 15.027,75, que sin duda, al presentarlas a la jefatura de la Cámara Oficial Sindical Agraria, subvencionará la mayor parte, y en esta forma se podrá repartir las cepas a los asociados a un precio modesto en relación de los del mercado y la seguridad y autenticidad de la planta. Aquest primer camp experimental va anar força bé. No hi va haver pèrdues, cosa important, i es van ensenyar noves tècniques i nous models de plantació. La intenció era continuar amb l'experiència, però els arrendaments de les terres eren massa elevats i les dificultats augmentaren. Finalment, abandonen seguir amb el projecte i es repartiren els ceps i les estaques.
Bé, donem les gràcies a la Marta Pellejà, també coautora del llibre del centenari de la cooperativa, que la setmana passada s'estrenava en aquest anecdotari i que, bé, doncs, juntament amb la Maria Jesús, amb el Jaume, amb el Fede i amb altra gent, doncs, estan treballant per aquest llibre i cada setmana ens en porten un tastet en forma d'anècdota. Anem ara a parlar amb la Ruth Troiano.
Ètim en viu.
I avui a l'Espai Ètim en Viu hem decidit entrevistar la Ruth Troiano, ja que el passat dimarts s'entregaven a Barcelona els premis del tercer concurs blogdo.cat, el millor blog vitivinícola català que organitza la denominació d'origen Catalunya i en la qual es van presentar 26 bloggers. I la guanyadora doncs, va ser la Ruth Troiano, col·laboradora habitual del nostre programa, pel seu blog Vi, Moments, Persones. Ruth, enhorabona en primer lloc.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
Molt bé, explica'ns una mica com va anar això del concurs, la teva presentació i al final doncs, resulta premiada.
Doncs, a veure, jo el blog el vaig començar fa relativament poc, el mes d'abril, i bueno, ho feia perquè, com estic estudiant temes d'enoturisme i visitava cellers, doncs pensava que no només per a la meva memòria, sinó per a algú que li pogués interessar, doncs també seria interessant explicar aquestes experiències enoturístiques que vaig tenint doncs, amb gent que treballa en el món del vi o que col·lateralment hi està en contacte, i aleshores doncs, el vaig posar en marxa. I just en aquells mateixos dies em va arribar un correu o poder vaig interceptar jo així per la xarxa de que hi havia aquest concurs de la denominació d'origen Catalunya, que hi era la tercera edició, i vaig mirar les bases i vaig veure doncs, que bueno, s'adaptava una mica al que jo estava fent i sense cap pretensió el vaig presentar i bueno, la meva sorpresa va ser que vaig guanyar el concurs, no estava en cap cas entre les meves allò fites i ara per mi un èxit doncs, poder participar i competir amb molta gent que en sàpiga molt del món del vi, que escriu des de fa molts anys, i la veritat és que va ser una bueno, molt bona entrada diguem, en aquest món perquè bueno, el dia de l'entrega de premis doncs, vaig poder conèixer molta gent que hi està en contacte, els guanyadors d'altres edicions, i bueno, vam estar comentant que cal potser treballar en aquesta línia de parlar del vi des de diferents perspectives, cadascú la que coneix i la que sap, la meva poder és més un relat informatiu, perquè soc periodista, i llavors entre tots fer gran aquest món, no? I rebaixar el nivell d'exigència que a vegades es pressuposa que un ha de tenir per poder parlar de vi, sinó que tots en podem parlar i el més important és que a tots ens agradi i que tots el tastem, no?
Què trobarà qui entri al teu blog Vi, Moments, Persones?
Qui entra al blog troba un maridatge emocional o un retrat maridatge, no sé, a vegades penso que és una cosa o és una altra, troba personatges o persones, millor dit, que treballen i que estan vinculades estretament amb el món del vi, des d'un enòleg a un pagès, a una persona que treballa en un establiment que fomenta l'enoturisme, o un pintor que per exemple, utilitzi com a eina de treball doncs, el vi per pintar els seus quadres. I jo intento fer un retrat d'aquesta persona, de les seves vivències i emocions doncs, al voltant del món del vi, i després li demano també doncs, que em faci, que ens recomani o recomani a les persones que puguin llegir aquesta entrada al blog doncs, un vi per maridar en un moment i una persona o un grup de persones. És un maridatge més emocional o sentimental que no pas els que estem acostumats també a sentir que són els gastronòmics, no? Allò de els vins mariden, el blanc amb el peix, el negre amb la carn, el rosat X, doncs un cop vaig sentir una anòloga que deia que els vins són per maridar en moments i en persones, no per maridar amb àpats gastronòmics, no? I aquesta idea em va calar a fons i vaig estar donant-hi voltes i un dia, mira, va sortir el primer i llavors ja em vaig llançar a explicar-ho i és això una mica el que intento traslladar al blog.
Doncs molt bé, Ruth, moltes gràcies per aquesta explicació, enhorabona per aquest premi i bé, t'esperem la setmana que ve perquè continuïs doncs, amb el teu espai d'Ètim en Viu.
Molt bé, doncs us ho agraeixo molt i ens veiem la setmana que ve. Una abraçada.
Vinga, felicitats, Ruth.
Gràcies, adéu.
Molt bé, enfilem doncs la recta final del programa i anem a fer la pregunta del concurs.
Esperonem el programa.
Quin blog de la Ruth Troiano ha resultat premiat aquesta setmana?
Ja veieu que la pregunta excessivament difícil no és, ho hem dit dos o tres vegades fa pocs moments i us animem tots a que envieu les vostres respostes a través de correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Repetirem doncs la pregunta una vegada més. Iona, si et sembla.
Quin blog de la Ruth Troiano ha resultat premiat aquesta setmana?
Bé, doncs, 100anysfentvi@radiofalset.fm.
Recordeu el 100 amb números i teniu de temps fins al proper divendres a les 6 de la tarda, doncs el guanyador s'emportarà aquesta ampolla de Coelum de Cellers Malondro que t'estàvem fa una estona amb el Joan Carles Estivill. Amb això, doncs, acabem el programa d'avui. Recordem que aquest programa es repeteix el diumenge i el dilluns a partir de les 9 del vespre i bé, la setmana que ve coneixerem qui hi ha darrere del vi Guetta Lupia 2009. Així doncs, si voleu tastar amb nosaltres en directe, ja ho sabeu, Guetta Lupia 2009, la setmana que ve aquí als 100 anys fent vi. Donem les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest programa d'avui, a la Iona Colom, a Josep Maria Cots, a la Marta Pelejà i a la Ruth Troiano i també, com no, al nostre convidat, el Joan Carles Estivill, amb qui tastàvem doncs el vi Coelum de Cellers Malondro. A la part tècnica, avui l'Albert Cots. Gràcies a tots per haver-nos escoltat. Ens retrobem la setmana vinent. 100 anys fent vi.
100 anys fent vi @radiofalset.fm.